Obrim la segona hora del Penedès en xarxa quan passen 6 minuts de les 10. Avui a la secció d'actualitat, la nostra col·laboradora, l'Astrid Barquer, ens explica un nou projecte pioner, l'Escola de Lleure que engega Camp Joliu, a l'Arbós, i ho farà des de Domenys Ràdio, a costat de la Lourdes. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, avui ens intercanviem d'estudis i per fi la tenim aquí, a l'Astrid. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, projecte innovador, pioner, i que de moment ho està petant, malgrat que fins al mes d'octubre no començareu com a tal.
Sí, la veritat és que estem notant que realment tant els nens com les famílies en general, no, els pares, tenen molta necessitat per culpa d'aquest any de pandèmia tan dur, on hi ha tants problemes socials, mentals gairebé, no? Estem podent parlar també de salut mental, que ens ha provocat doncs, haver-nos de confinar i totes les restriccions que han sigut necessàries pel tema de la pandèmia, però que ens estan originant moltíssimes altres conseqüències a nivell, doncs, com a ésser social que som, no? I a nivell d'aprenentatge també pels nens.
Com va sorgir la idea?
Bueno, la idea va sorgir sobretot de dir dues coses, no? Una és, necessitem poder fer tardes de profit per a aquests nanos que han perdut un any i mig de la seva vida de lleure, i dues, també, a nivell efectiu de les instal·lacions de Camp Joliu, sí que des de la Fundació, en realitat és qui organitza tot això, tot i que es coneix més per l'escola, que és un dels projectes de la Fundació, veure que teníem unes instal·lacions que són òptimes, no? I que hi ha molts pobles que, per exemple, no tenen una zona esportiva amb tantes condicions com l'escola i que a partir de les 5 de la tarda no s'estaven aprofitant i que era una llàstima no poder-les obrir a tota la gent que vivia al voltant.
Uh-huh. El projecte, com dèiem, començarà el mes d'octubre, però la setmana passada vau fer una presentació via Zoom i l'èxit de les inscripcions és brutal, de moment.
Sí, sí, la veritat és... Bueno, la setmana passada vam començar les inscripcions, vam obrir el període d'inscripcions i per això vam fer una presentació online via la compte d'Instagram de Camp Joliu, on va quedar fixada l'explicació i la podeu veure allà també. Però sí, sí, ens trobem que gairebé arribem a les 300 inscripcions, ens queda molt poc per arribar-hi, i ens ha sorprès, i això verifica encara més que realment hi ha molta necessitat de lleure, i sobretot que pensem que ha agradat aquesta idea del lleure com educatiu, no? També, que és el que em sembla que hem de dignificar una mica, no? A Catalunya hi ha molta tradició de lleure educatiu, amb els esplais i la gran tasca que es fan des dels caus i qualsevol activitat així de lleure, però està com més centralitzada amb els caps de setmana, l'estiu, i el que nosaltres volíem era també fer-ho entre setmana, perquè al final els estudis demostren que els nanos que tenen tardes de profit, que realment les dediquen a activitats, siguin culturals, científiques o esportives, són nanos que després treuen molt millor rendiment escolar, són nanos que tenen més consciència de salut, i per tant això era molt educatiu. I aquí és on vam dir, doncs vinga, engeguem una escola de lleure. De moment només començarem amb dos dies, els dimarts i els dijous, d'octubre a maig. La gent ens demana més, però hem d'anar poquet a poquet perquè tot això és una infraestructura molt gran. I sí, sí, 300 inscripcions, per tant, que és un èxit, però bueno, que ens hi caben el doble d'alumnes. Per tant, tenim moltes ganes de poder acollir encara a més nanos que tinguin ganes de fer esport i de fer activitats científiques i culturals.
Perquè, de fet, no només està dirigit a alumnes de Camp Joliu, sinó que està obert a tothom que estigui aquí a la comarca, no?
La voluntat és arribar a com més infants possibles, millor. És obvi que els alumnes que estan a Camp Joliu, com que nosaltres utilitzem les instal·lacions de Camp Joliu, que comptem amb la col·laboració de l'escola Camp Joliu, aprofitant les seves instal·lacions, doncs els alumnes d'allà els hi és com més còmode perquè ja estan en allà. Aleshores, l'únic que s'han de fer és quedar-se en allà fins quarts de vuit del vespre, que és fins on dura aquesta escola de lleure, no? Però està obert a alumnes de fora i, a més, ho hem facilitat amb un transport de bus, és a dir, els mateixos busos que s'enduen els alumnes de Camp Joliu cap als seus pobles de residència, un cop deixa els alumnes de Camp Joliu, poden pujar alumnes dels altres centres que hi han plegat de les seves escoles i aleshores torna el bus cap al campus Camp Joliu i en allà poden fer les activitats i després a 7:45 agafar un altre cop el bus perquè els torni cap al seu poble. I hi ha moltíssimes poblacions a les que arriba, un radi de 30 quilòmetres d'on està el campus Camp Joliu, per tant, la idea és arribar com més famílies millor perquè puguin gaudir d'això.
Clar, a més, abans comentàvem el fet de tots els beneficis que té una escola de lleure, a banda és que els pares també doncs, que puguin fer els autònoms, sí, puguin treballar una mica més, que tinguin, sí, un respir, i a banda doncs, això, que estan educats i estan fent una tasca que no és purament esportiva, que era el, sí, que parlàvem una mica abans, no?
Sí, la voluntat no és fer una guarderia on deixar-hi els nens 3 hores més 2 tardes. La voluntat és realment que això sigui una escola de lleure, no? Aleshores, en aquesta escola de lleure els hi fem fer 3 franges d'activitats. En una franja poden fer esport, que poden escollir entre 10 tipus d'esport diferents, és a dir, el nano escull quina activitat vol fer, però una estona d'esport és imprescindible, no? Perquè l'activitat física és educadora, és consciència de salut i creiem molt. Després hi ha una estona d'estudi personal, que és com una biblioteca vigilada, no és una activitat dirigida, però sí que hi haurà algú que vigilarà doncs, que hi hagi ambient d'estudi de silenci perquè ells es puguin organitzar la seva feina i els seus deures. I després hi ha una activitat, que és aquí on li hem anomenat Laser, perquè engloba una mica les activitats de ciència, de cultura, d'art, i aquí poden escollir des d'un teatre, des d'unes arts plàstiques, des d'un laboratori, des d'una robòtica, fins a un cant coral, bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha 14 activitats i també cada nen pot escollir, segons les seves inquietuds i els seus gustos, quina d'aquestes activitats farà. Llavors, un cop ha escollit l'esport i el Laser, cada dimarts i dijous farà aquestes activitats, no? Clar, amb la part esportiva té l'avantatge que podrem actuar com a club i que podrem doncs, tenir competicions i el que l'entrenador de cada esport consideri oportú segons el ritme que hi hagi, i els nanos doncs, s'estan educant amb tot el que això suposa a nivell físic, a nivell social i a nivell mental també. I els pares, això que em comentaves, no? Saben que estan 2 tardes on els nens s'estan educant, s'ho estan passant bé, a més, perquè al final és una escola de lleure, o sigui, totes les activitats que farem, encara que sigui un alemany, un xinès, un anglès, no? Que tenen una connotació més d'estudi perquè és una llengua, tot es farà amb aquesta idea de lleure educatiu, és a dir, tot a través del joc, de la pràctica, no serà més hores d'escola, són més hores d'educació, però amb aquesta connotació del lleure, que és molt important, i que jo penso que acaba educant molt més i que l'aprenentatge del learning by doing, que en diuen, no, d'aprendre mentre fas, acaba sent molt més profitós, no? I així els pares doncs, tenen 2 tardes o per tenir temps per ells o pues, això que dèiem, no? Realment ha sigut un any de la pandèmia molt dur on els negocis han patit molt, i si ara necessiten fer un extra durant 2 tardes i tenen nens petits i a vegades amb els nens és complexa, pues, per no haver d'hipotecar avis o pagar cangurs, doncs paguen una escola de lleure on els nanos s'ho passen bé i ells poden allargar la feina o el que els hi calgui.
Està de moment de primer a 6è de primària.
No, de primer de primària a ja, segon de batxillerat.
Es nota que no tinc canalla, ho sento.
Per secundària també ho oferim, sí, sí.
Més petits no, no?
De moment, més petits no, que no vol dir que no ho oferim a la llarga. El que passa que, com que hem pensat aquesta escola de lleure amb 3 activitats i s'acaben a 7:45, vol dir que a 7:45 agafen un bus i se'n van cap a casa seva. Depèn de la població on arriben a les 8:15. Aleshores vam pensar que potser era una mica tard per als alumnes de P3, P4 i P5 i per això ho oferim a partir de primer de primària. Però sí que hi ha algunes famílies que tenen germans a P5, per exemple, no?, que ens demanen a veure si podem fer alguna cosa. Llavors, jo estic convençuda que els hi buscarem una alternativa i veurem com ho podem fer, encara que sigui doncs, que els vinguin a buscar amb cotxe si no volen allargar-ho tant, però alguna cosa farem. Però de moment, menos és más, que es diu a vegades, i llavors ara anem a acabar d'organitzar bé això que hem fet de primer de primària a segon de batxillerat. A l'octubre comencem i veiem com funciona, perquè segur que algunes coses doncs, les haurem d'anar retocant sobre la marxa, que és el que té ser un projecte nou, i doncs, de seguida que ja tinguem això encaminat i veiem que ens funciona tot bé i que estem oferint un bon servei a les famílies que ja ens s'han inscrit, han inscrit els seus fills d'aquestes edats, aleshores mirarem d'obrir una altra franja d'edat. Però primer anem a poc, que no volem morir d'èxit, sobretot, i també pensant en això, no? Que potser arriben una mica tard i aleshores li donem prioritat a les edats, doncs, que és més convenient que puguin allargar una mica més i ho puguin aprofitar sense estar massa cansats o que arribin amb el bus adormits, pobrets.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Què passaria?
Sí, sí, jo m'imagino que podria passar perfectament. Escolta, Astrid, quan parlaves d'esports, parlaves de 12, 14 disciplines. I en quines et bases o en quina us baseu? Més de pràctica amb valors, per exemple, com podria ser, doncs, arts marcials, o hi encabireu totes les pràctiques?
Mira, hi ha 10 esports a escollir i 14 disciplines en laser. Val? Els 10 esports, però, totes les activitats són mixtes, però en alguns casos d'esports d'equip que es competeix per sexe, de masculí i femení, aleshores sí que, òbviament, s'han separat perquè puguin entrenar amb els seus companys d'equip, no? I aleshores es converteixen en alguns equips més, no només 10. Però la idea va ser, primer, anàvem condicionats per les instal·lacions que teníem, per tant, hi ha, no que sé, per exemple, una piscina no la podem fer perquè, òbviament, no hi ha piscina a Camp Joliu o no, la piscina que ja no és practicable per natació, val? O no podem fer un patinatge, per exemple, perquè ens donem una pista de parquet coberta, però dins de les condicions que teníem a les instal·lacions del campus de Camp Joliu vam mirar quins són els esports que tenen més èxit a Catalunya per nombre de llicències federatives. Ens vam basar en això. Aleshores, els esports que tenien més federats dins de tots els que podíem fer són els 10 que hem fet. I d'aquí tenim esports individuals com judo, atletisme o ciclisme, i després en tenim d'equip com el futbol, el bàsquet, l'handbol o el vòlei, no? A més, comptem amb una col·laboració que això em sembla molt interessant i també una oportunitat per als nanos que tinguin, doncs, més destresa esportiva, i és que, clar, nosaltres partim de zero, és una escola nova, però molt probablement molts dels alumnes que se'ns apuntin, sobretot que són més grans d'edat, ja fa molt temps que practiquen aquest esport. Per tant, és molt probable que des del primer any ja es pugui competir com a mínim en lliga escolar. En federació ja veurem què passa amb tot això de la Covid, no? Aleshores vam dir, ostres, anem de bracet amb un club que ja domini molt el tema de la competició i que ens pugui ajudar, doncs, a realment treure el rendiment que aquests nanos tindran i podran arribar. I hem signat un conveni de col·laboració amb el Gimnàstic de Tarragona. I en algunes disciplines, com són atletisme, pàdel, futbol i tenis taula, anem de bracet amb el Gimnàstic de Tarragona. I això és molt interessant perquè ells ja tenen molta experiència en competició, els seus entrenadors ens oferiran molta qualitat en aquests esports. Si hem de competir des del primer any, ells ja tenen una experiència i estan molt consolidats com a club. Per tant, malgrat ser nous, el anar de bracet amb el Gimnàstic de Tarragona, doncs, ens permetrà anar com si fóssim experts ja, encara que és el primer any.
Clar, us dona cert avantatge, no?, sí, en aquest aspecte.
Sí. Això per què ha vingut? Perquè al campus Camp Joliu s'hi fa, paral·lelament amb aquesta escola de lleure, l'any que ve comença un projecte nou que és la Catalonia Soccer Academy, que és una escola d'alt rendiment per futbolistes. Molt pensada per futbolistes estrangers, sobretot americans, que els encanta venir a Europa a aprendre el soccer, que en diuen ells, no?, el futbol d'aquí. I aleshores el Gimnàstic en serà un dels usuaris, diguem, de tot això, i aleshores li hem demanat com a contrapartida que ens ajudi amb l'escola de lleure, perquè volem ser planter també del Nàstic, i amb ells els hi anava bé, també podia aprofitar les nostres instal·lacions i tot. Ho explico una mica perquè s'entengui d'on ve aquest conveni, perquè són el Gimnàstic que hi guanya amb això, no? Doncs hi guanya la contrapartida un altre projecte que estem. I llavors a Camp Joliu, ara mateix les instal·lacions que tenim ens permet aquests 10 esports diferents i a més al setembre l'any que ve comencem una escola de l'escola aquesta de futbol i per això es comencen unes obres que és una pista d'atletisme olímpica que ara no tenim, però que la tindrem, calculo, a partir de la Setmana Santa del proper any, que està molt bé. Hi ha molts pobles que no tenen una escola d'atletisme olímpica, no? I al mig de la pista d'atletisme, perdona, a l'escola, hi haurà un camp de futbol, bueno, que pot ser de futbol, de béisbol, de futbol americà, del que ens vingui de gust. Un camp de gespa, en definitiva, i aquí és on entrenaran tots els de l'Acadèmia del Rendiment i també en podrem fer ús a la tarda per tota l'escola de lleure, no? Llavors, aquest primer any d'atletisme, doncs, no serà en pista encara, serà més un outdoor, tot i que tindran una pista per fer exercicis de força, de coordinació, etc., però després aniran a córrer pel bosc, que tenim la sort d'estar enmig de la natura, allà a Camp Joliu, però a partir de finals de l'any que ve i tot a partir de la temporada que ve, doncs ja tindrem una pista d'atletisme. I el pàdel, que ara mateix no hi ha pistes de pàdel, comencem les obres aquest estiu i tindrem 4 pistes de pàdel també allà al campus Camp Joliu que ens permetrà fer aquesta activitat. O sigui que és un campus que realment ens ofereix moltes opcions, per això ens semblava interessant fer la col·laboració amb l'escola Camp Joliu i això ens permet que els nanos siguin molt autònoms, no? Perquè ells sols, quan arriben amb bus a les instal·lacions de Camp Joliu, poden anar a la pista esportiva on li toqui fer l'esport i després pot anar a l'aula on li toqui fer l'estadi o li toqui fer el laser, no? Però ells sols, a peu, ja no és necessari doncs, que vingui l'avi, el pare o la mare o qui sigui a vindre'ls a buscar, recollir-los, no? Jo tinc 3 fills i em tiro fent de taxi moltes tardes repartint nens a les extraescolars, no? Llavors, clar, ells poden ser autònoms arribant a tot arreu perquè aniran amb els seus companys d'equip i això penso que és molt interessant i és el que realment allibera les famílies sense hipotecar que els nanos deixin de fer aquestes activitats.
Clar, m'imagino que extrapolar aquest projecte a una altra escola seria força complex, ja que la majoria no tenen les grans instal·lacions que pot tenir un Camp Joliu.
Correcte, per això la voluntat era passar per diferents pobles amb els busos, poder-los recollir i que poguessin venir allà, perquè això està obert a tothom i tothom pot gaudir d'aquestes instal·lacions si s'apunta a l'escola de lleure. A més, amb un preu molt econòmic, perquè no hem d'oblidar que tot això és voluntat d'una fundació i la fundació té com a missió oferir activitats educatives al màxim de gent possible, no? Aleshores, per 70 euros al mes tens 2 dies d'activitats, amb el transport inclòs, i això és un preu molt competitiu pensat justament per això, perquè venim d'un any de pandèmia, on la situació econòmica del país és dura, on els nanos ho necessiten més que mai, i per tant té dret a venir-hi tothom, els que poden assumir-ho i els que potser no tant i hauran de fer un esforç, però que sigui assequible per molts nivells de famílies.
Clar, precisament, molta gent coneix aquí a Camp Joliu, però també hi ha certs aspectes que potser els hi pot tirar enrere, com el fet de la separació entre nens i nenes. L'escola de lleure també la contemplarà aquesta separació o no?
No. L'escola de lleure és un projecte paral·lel a l'escola de Camp Joliu. Sí que utilitzem les seves instal·lacions, però les activitats seran mixtes perquè l'educació diferenciada en una escola acadèmica segur que té el seu sentit, però en una escola de lleure on l'activitat és més lúdica i té una altra connotació no és necessària i per això fem educació mixta. El que passa que és el que et comentava, hi ha alguns esports, no? Com el bàsquet, el futbol, etc. Aquests es faran nens i nenes, però perquè estaran entrenant amb el seu equip, que és amb el que competiran, però després un judo, un atletisme, un ciclisme, tots aquests els faran mixtes, i després cadascú competirà en la seva categoria, segons el gènere.
Ara, a hores d'ara, teniu 300 inscripcions. Hi ha un límit on digueu prou, sí, ja no podem abarcar,
sí,
més.
Sí, jo tinc calculat, si realment es reparteix tot amb les 24 activitats que tenim ben repartides i amb els 3 grups d'edat que hem creat, tinc calculat que gairebé ens n'hi caben 700, uns 680 ben bé, val? Perquè bueno, hi ha activitats com el pàdel, que no pots posar més de 8 nens per pista, val? I llavors tens 3 torns amb 8 nens per les 4 pistes, llavors això té una limitació, però després hi ha altres activitats, no? Doncs que et permet afegir-hi més nens, no? Un anglès, doncs potser ja te'n permet ficar 15 o 20, no? Una robòtica, doncs més de 12 ja no en pots tenir. Bueno, depèn de l'activitat, tenim un cupo fet. Però si quedessin ben repartits 180. Llavors, el que fem nosaltres és que quan s'inscriuen, es poden inscriure des de la web, que és escoladelleurecj.com. Quan s'inscriuen, els hi fem posar un ordre de prioritats dels dos eixos aquests on han d'escollir, que és l'esport i el laser. Llavors, ells ordenen les seves ordres de prioritats. Si en el primer ja no hi ha lloc, o no es fes perquè no hi hagués un mínim de gent per tirar-lo endavant, doncs aleshores l'inscriuríem a la segona opció i avisaríem a la família. Si la família digués, no, és que jo si no era allò no vull fer res, doncs escolta, no passa res, deixem la plaça per un altre nen, no? Però en general, com que hi ha moltes opcions i als nanos els agrada bastant de tot, doncs poden ser el segon o la tercera opció i així també amb el laser. Llavors es quedaria tot ben repartit i facin el que facin, tot és el mateix preu, és a dir, val el mateix fer una robòtica que fer un teatre, no? Fer un futbol que fer un atletisme o un judo, encara que la ràtio pugui ser diferent perquè segons l'activitat pues el monitor necessita més o menys nens en l'activitat. Però el preu és unificat justament per això, per poder-lo fer assequible a tothom. I són 70 euros al mes.
Ja has dit que les inscripcions es poden fer a través de la pròpia pàgina web.
Sí, des de la pàgina web, al bàner de dalt de tot, ja ho veuran que hi posa inscriure, allà teniu tota la informació, igualment jo estic disponible per al que calgui, i des d'allà es poden inscriure, i aleshores la matriculació són 50 euros, això sí, i només tornaríem aquests 50 euros en el cas de que no li poguéssim garantir a aquesta família la primera opció que havia escollit de les dues activitats i decidís doncs, que el seu fill, si no era això, no li venia de gust. Pues, aleshores li tornem la inscripció i la matriculació i ja està, no passa res. Però necessitem una mica de fermesa a l'hora de la inscripció perquè, clar, hem de fer unes obres, hem de fer una contractació de personal per les tardes, etc. Llavors necessitem que realment la gent que s'hi apunti sigui amb voluntat de venir-hi a l'octubre i no deixar-nos tirats d'alguna manera, no?
Sí. Hi hagi una mica de compromís, sobretot.
Exacte,
no?
I llavors aquest compromís doncs l'hem lligat a una matriculació de 50 euros.
Ui, que m'he desendollat jo el mateix al micro. Escolta, jo estava pensant que està molt bé per la canalla, però pels adults no aniria gens malament, eh?
Sí,
no sé si és una cosa que t'ho estan dient sí. Els pares, perquè dius, sí, anem a un gimnàs o... No, les instal·lacions de Camp Julio són precioses, no? Els que les coneixem, però a hores d'ara amb el que estem patint també els adults.
Sí.
No sé si...
Saps quin projecte també estem fent paral·lel, que em sembla superinteressant post-Covid? No el porto jo, però bueno, us en faig una pinzellada perquè em sembla maquíssim. És una escola d'avis.
Wow.
Perquè els avis són els que han patit més de tot això. I allà podem tenir un entorn segur perquè hi ha molts espais a l'aire lliure i hem fet que els avis també puguin venir a fer activitats i poden fer diferents activitats de caire pues, d'aprenentatge, doncs, des de com utilitzar internet,
per
no?
Exemple.
Fins com instal·lar-se WhatsApp i Telegram i poder-ho fer. Vull dir, coses així molt pràctiques que a ells els serveixi per aprendre i ser més autònoms a la vida i en alguns casos podran interaccionar amb els seus propis nets si és que són alumnes de l'escola de lleure. I això em sembla tan preciós que m'agrada dir-ho, encara que no és un projecte que el porti jo, no? el Joaquim Borràs, que és qui el porta, sempre dic si em dóna l'oportunitat l'explico perquè em sembla formidable, no? Jo tinc àvies encara vives i pobres ho han passat molt malament amb tot el tema del confinament perquè estan molt soles i aleshores necessiten més que mai tornar a la coral, no? Tornar a fer la costura, les activitats que amb ella els hi agradava, no? I aleshores des de Camp Juliu també atenent, no? Aquesta problemàtica post-Covid, doncs també la Fundació està obrint a activitats per adults. I, òbviament, sí, les activitats de l'Escola de Lleure estan centralitzades en dimarts i dijous, però també hi haurà escola d'adults que podran utilitzar les instal·lacions la resta de la setmana, perquè la voluntat és poder-ne treure el màxim rendiment i que el màxim de gent possible, siguin famílies de l'escola o siguin de fora, puguin aprofitar també aquestes instal·lacions.
Em sembla superinteressant perquè fins i tot jo m'hi plantejaria apuntar-me.
Vinga,
ara
ja t'enviarem informació.
Clar, perquè és una mica el que deies, no? Jo, per exemple, anava al gimnàs, en el moment que el 13 de març ens tanquen, no?, de l'any passat, és com que la teva vida trenca, comencen moltes pors, comencen moltes inquietuds que no et permeten doncs, fer aquesta vida social, no? I ara és com, ens ve de gust perquè acabarem tocats de l'ala la majoria, amb una mica de sort. És a dir, sempre parlem que tenen de tota la gent que mor, però hi haurà una conseqüència que és la salut
psicològica,
mental.
Totalment, sí. De fet, nosaltres volem atendre sobretot això, no? És a dir, és cert que hem hagut d'atendre la part més física de la pandèmia purament i dels contagis, però al final tindrem unes mancances psicològiques que hem de donar oportunitats, no? Doncs per tot el tema dels adults i també pels alumnes de secundària, hi ha a l'escola, al menjador de l'escola, que oferirà un servei de bar. I això és molt interessant també per als alumnes de secundària, que si venen d'altres centres poden venir abans i dinar en allà, perquè aquesta és una altra mancança que tenen molts alumnes de l'escola pública, que dinen sols a casa, perquè l'horari és molt dolent a l'institut, no? Acaben a les 14:30. Aleshores, poden venir abans i així poden dinar en allà i després enganxar-se a les activitats.
Doncs ens ha esgotat el temps, et convidarem un altre dia que s'expliquin més coses. Astrid Barquer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNC en xarxa i esperem més informació.
Gràcies.
I així arribem a 11:15, segona cita amb les notícies, sempre en clau Penedès, que ens porta la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem parlant d'un tall de circulació fins dijous pels treballs de millora a l'Avinguda de Catalunya dels Monjos. Des d'avui fins dijous, el tram central de l'Avinguda de Catalunya, de Santa Margarida i els Monjos, queda tallat al trànsit rodat per obres de millora del paviment i del drenatge del tram central d'aquesta via. Venint de la Ràpita, es podrà arribar fins a l'aparcament de l'Ajuntament. Els vehicles que hagin de creuar el nucli dels Monjos ho podran fer per la Rambla de Penyafel i el carrer de les Flors. Els contenidors de rebuig i orgànica dels carrers d'Álvarez Cuevas i d'Ensem Clavé es traslladaran a la plaça de les Vinyes, al carrer de Maó i a l'aparcament de l'Ajuntament. I les parades d'autobús de l'Avinguda es traslladen a l'Avinguda de Cal Salines, davant del punt d'informació, i a l'Avinguda de Cal Rubió, davant la ferreteria. S'instal·len nous aparells de gimnàstica al passeig marítim de Cunit. A partir d'ara ja es poden fer servir els nous aparells de gimnàstica que l'Ajuntament de Cunit ha instal·lat al passeig marítim davant l'oficina de turisme. Es tracta d'un conjunt d'elements que s'han volgut situar davant del mar en un entorn magnífic per a la pràctica esportiva. Jaume Casanyes, regidor de Via Pública i Obres, explica que la ubicació d'aquests elements respon a voler posar en valor aquesta nova zona del litoral perquè sigui viscut i gaudit per tota la població, seguint donant opcions a tothom ara amb aquests elements esportius de pràctica lliure. Aquesta és una primera instal·lació. De fet, més endavant es col·locaran nous elements de calistènia també al passeig marítim en una altra ubicació que s'està acabant d'estudiar. La Festa de la Filoxera celebrarà el Dinar del Brot el mes de juliol. L'Associació de la Festa de la Filoxera de Sant Sadurní fa una aposta pel Dinar del Brot i el passa el diumenge 11 de juliol. Amb la voluntat de mantenir l'esperit històric d'aquest dinar popular, l'entitat està treballant per donar-li un nou impuls amb noves activitats durant la jornada i fins i tot una nova ubicació. Durant la jornada, que també servirà per donar el tret d'inici a l'any del 40è aniversari, es podrà adquirir en exclusiva al programa i la samarreta de la festa d'aquest 2021. Després d'un 2020 amb una celebració atípica marcada per la pandèmia, enguany l'associació sadurninenca aposta per aprofitar aquest 40è aniversari per unir tradició i canvi en la celebració dels actes que arrencaran el proper 11 de juliol amb el Dinar del Brot. I acabem explicant-vos que tres penedesencs són els autors del llibre de la història de l'esquerra independentista dels Països Catalans a través dels seus adhesius. Difon la idea és un llibre sobre la història de l'esquerra independentista dels Països Catalans a través dels seus adhesius. Presenta la memòria gràfica d'un moviment polític divers i plural. És obra dels vilafranquins Pep García i Jordi Padró i l'igualadí Martí Puig i està editat per Polen Edicions. Difon la idea reprodueix més de 1.000 adhesius en color i agrupats temàticament des de la fundació del PSAN fa 50 anys a les detencions arran de les protestes per la sentència de les preses i presos polítics. Jordi Padró explica que la idea sorgeix amb motiu dels 50 anys de la fundació del PSAN, considerat l'origen de l'esquerra independentista a Catalunya. El llibre és fruit del treball de documentació dels autors i del Centre de Documentació de l'Esquerra Independentista, que té seu a Vilafranca, i el Fons d'Adhesius de Lluita i Temàtica Independentista, entre d'altres entitats.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Ara passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Albert és el protagonista en aquesta secció de jardineria que ens acosta un dilluns més al jardiner Tom Vilarrubias. Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Albert és el protagonista, és el nostre color. De fet, el Ton avui va vestit de verd, però avui ens vols parlar dels tractaments fitosanitaris.
Ah, exacte.
És un tema d'aquells sesudos, eh?
Bueno, no, a veure, són sesudos per la mullera dura d'alguns, eh? No,
home,
a veure...
complexa, polèmica a vegades...
Sí, sí, el que passa que moltes vegades és una polèmica per gent que tampoc té ganes d'escoltar massa, no? Conec bastanta gent o gent que treballa en agricultura, que ja fa anys que tu parlaves, que els hi deies, que deia, oh, no, i tothom es ficava les mans al cap, però cada vegada més et venen i et diuen, hosti, tenia raó, vale? Això també es pot portar amb ecològic, i escolta'm, millors resultats, millor gust, millor quasi el resultat del producte que poden collir després, no? També hem de pensar, val, que amb això hi ha molt de folklore. Folklore em refereixo a veure, això és una filosofia quasi, no? Vull dir, hi ha molta gent que està utilitzant aquesta filosofia simplement per pujar els preus dels seus productes. I a vegades hi ha gent que fa trampes, evidentment. És així, no? Tema ecològic, hem de diferenciar el que són els adobats del que són els tractaments fitosanitaris. Val? El que dona bon gust a una verdura, val, és el fet de no utilitzar productes químics a la terra. A part... Ja no parlarem de si la terra llavors està viva, de si salinitzes o de si la fas malbé o l'espatlles o no sé què. No entrem en això, vull dir, amb adobs naturals, les verdures de l'hort surten més bones. Les plantes del jardí creixen més, més controlades, no hi ha tant de nitrogen al terra lliure allà que les fa créixer com enciams immensos, sinó que tenen un creixement més regular, més bo, i llavors també tens menys productes químics. Això seria amb el tema de l'adobat, no? Però avui aniríem, diríem, al control de tot el que són les plagues i les enfermetats.
Que es fa a través d'aquests tractaments fitosanitaris.
Sí, clar, aquí també entrem en un tema. Si nosaltres... tinguéssim el tema climàtic o climatològic, per parlar d'alguna manera més normal, val?
Més controlat, no?
No se'ns complicarien les coses. És a dir, i per resumides cuentes, que diríem en un altre idioma, jo, per exemple, prenc moltes infusions. Quan detecto que al meu cos li està passant alguna cosa, doncs jo prenc infusions. Però si un dia m'he de fotre un antibiòtic, me'l foto. Me'l prenc. Val? Per què? Perquè igual puc tenir una infecció, perquè igual puc tenir una otitis galopante i l'orenga no m'ha funcionat. Escolta'm, el que passa que també cadascú ha de saber detectar una mica abans de que la cosa sigui més gran del compte. Si tu cada vegada que et dutxes et tires unes gotetes d'alcohol boricat a l'orella, doncs no tindràs otitis. Ara, si tu, quan et dutxes, això la gent que són propensos a agafar otitis, si tu ja veus que fa, bueno, però no passa res, i passa, i et tornes a dutxar, i tornes, arriba un dia que tens allà una història que, vamos, que no pots ni mastegar, no? Bueno, doncs aleshores toca l'antibiòtic, és el que hi ha, val? Si no...
Clar, l'equilibri és fràgil, es tracta de no abusar, si no t'acabes immunitzant, i les plantes imagino que també, no?
Val, doncs aleshores apliquem-lo de l'otitis a les plantes. És a dir, no esperem a tenir una gran plaga per actuar, sinó que directament ja tenim uns sistemes que ens preveuen que si tenim un atac sigui menor, no tinguem tanta història. Aleshores...
Això ho aconseguim amb els tractaments fitosanitaris?
Sí, sí, sí. A veure, per exemple, hem parlat de lo de l'adob. Si nosaltres tirem adob químic, aquelles fulles d'aquella planta creixen molt més verdes i amb molt més sucre, i aleshores la mateixa planta és incapaç de controlar aquella plaga que l'atacarà. Si nosaltres la planta tenim un adob orgànic que ell sol es regula, que es va deixant anar a poc a poquet i a mesura que la planta el va agafant, les fulles d'aquella planta, en vez de fer un pam i mig, fan quatre dits, són més dures, el procés de lignificació és diferent, el brot aquell tronc no és tan verd, no has de regar tant, no hi ha tanta humitat, doncs aleshores aquí ja comença una història. Amb el tema de la vinya, què passa? Que amb el tema de la vinya tu el que vols són quilos i el que vols és productivitat. Aleshores, tot va... M'entens? Si tu només exigissis un quilo de raïm per cep, que això no ho farà ningú, m'entens? Pues igual no tindries tantes plagues. Però com que tu tires adob i tires tot de productes perquè allò et produeixi i tiri endavant, aleshores, a la que, com l'any passat, comença a ploure i comença a ploure i comença a ploure, comença a venir el mildiu i vinga-hi a tractar. Aleshores ja arribaríem aquí. Vale, ho hem fet tot més o menys bé, però resulta que, com està passant una mica cada any, aquest any, que cada setmana no plou, però ha de ploure.
Sembla que plourà,
exacte,
i al final res.
Sí, llavors et cau 2 litres per metro quadrat, amb el qual has generat una humitat ambiental. Val? Que aquesta humitat no et serveix per res, perquè l'únic que fa com a aigua de rec ja no et serveix, perquè és que no arribant ni a l'arrel de la planta, però t'ha generat una humitat ambiental. I aquesta humitat ambiental et provoca que sigui tot molt més fàcil que se't contamini, sigui de malura, sigui d'oïdi, sigui de pugó, sigui de lo que sigui. Aleshores, quan entrem en bucles d'aquests de que tenim excessos d'humitat, sobretot els de matins, aleshores entra aquí tot el que són els tractaments preventius. Preventius i curatius. El que passa que quan tu ja tens la plaga, per exemple, tens un pugó, tu pots tractar aquell pugó, mataràs el pugó amb un insecticida, mataràs la larva, però no mataràs els ous. Vol dir que quan tu ja tens la plaga, vale, que has de mirar doncs, quantes generacions tens allà i quantes vegades hauràs de fer el tractament. Perquè igual t'has carregat les larves, t'has carregat el pugó, i llavors fas un tractament pel cap de 15 dies pels ous aquells que et naixeran, però bueno, igual hi ha ous que neixen l'endemà, o l'endemà passat, o l'altre. Aleshores, aquí hi ha més feina del que sembla.
Persistència.
Sí. Que precisament la persistència amb els productes ecològics és que ho tornis a tirar, és l'única manera que tinguin persistència. Val? Aleshores, per exemple, pel tema de horticultura, de les cols, que ens agafen moltes orugues, o inclús ens serveix per l'oruga del pi, tenim el que és el Bacillus thuringiensis, val? Que és una bactèria que s'utilitza com a control biològic per les larves d'insectes nocius per a les plantes. Aleshores, això és una pols que tu la dilueixes amb aigua i l'has d'aplicar. Clar, és una bactèria. Aleshores, perquè estigui viva, perquè sigui més persistent, l'haurem d'aplicar sobretot a les tardes, que no li toqui el sol a darrere, que les temperatures no pugin molt, perquè si no aquesta bactèria es mora. Val? El Bacillus el que fa és contaminar a la oruga aquesta, li deforma la boca de manera que no pot menjar i es mora de gana.
Val? Que sofisticat.
Sí, no. Aleshores, les dosis més o menys és 1 gram de Bacillus d'aquest per 1 litre d'aigua, ho barregem bé, que no hi hagi grumulls, val? I ho apliquem allà a les cols. Quan...
Com ho apliques? Amb aspersió?
Amb
rec?
No, amb un...
Un sulfatador?
Sí, una ensulfatadora. Sí, però té un altre nom més divertit. Ara no em surt, eh? Ara tinc una batalla mental.
Ja t'hem entès, ja.
Sí, aleshores, el Bacillus thuringiensis aquest ens funciona bastant bé per lo que són els insectes, sobretot les orugues, val? O les larves. Parlem de que els insectes és un ou, una larva, després hi ha el bitxo amb potes.
Clar, és tot el cicle, has d'atacar tot el cicle.
Sí, sí. Aleshores, després tenim el que s'ha fet servir aquí durant tota la vida, val, que és el caldo bordelès. Val? Caldo bordelès està fet a base de sofre i coure i calç, amb unes proporcions adequades, i llavors és un preparat que es barreja amb aigua i llavors l'apliquem. Tant el sofre com el coure, a mi m'agrada aplicar-ho al vespre o a primera hora del matí. Durant el dia, el sofre a mi sempre em fa por de que em cremi, de que em pugui cremar la planta.
A primera hora vols dir ben d'hora abans no s'aixequi el sol o no cremi?
Sí, 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 sí. Ben d'hora, abans de que no faci calor. Aleshores, això, jo, per exemple, amb el que és amb un hort, si tu vols funcionar una mica sense masses problemes, cada 15 dies fer una aplicació. És bastant... un atomitzador. És bastant, bastant fàcil. Va, fiquem a la munt. Pulvoritzador, perdona.
Un pulveritzador.
Pulveritzador, el que fas, ens ho pulveritza.
Sí.
Vale? Aleshores, amb un pulveritzador, el medi de transport d'aquest producte és a través de l'aigua. I amb un atomitzador, el que fem és que el medi de transport sigui a l'aire. Ho atomitza amb l'aire i llavors ho arriba molt més bé a tots els raconets de les plantes. Però clar, fots un pollastre allà com un núvol immens, no? Que és allò que veiem a vegades, de que veus l'ensofatador a la vinya i de que el producte fa un núvol.
T'has de protegir? La cara,
sí,
nas,
sempre.
Boca...
Sí, sí, sí. Encara que sigui ecològic, perquè el vulguis que no, no t'ho sembla, hi ha unes gotetes, que ara que amb això del Covid, sprays, no? Sprays es diuen, que són gotetes minúscules, microscòpiques, que porten aquest producte,
sí, sí.
I tu te l'estàs empassant.
Els aerosols, no?
Sí, això, aerosols. Val? Aleshores, després ja tenim coses més sofisticades i més de més complicat de preparar, que això hi ha un llibre molt bo que es diu Plantes que curen plantes, que és un llibre francès, quasi tots aquests llibres són llibres estrangers, d'aquí d'aquest país n'hi ha molt pocs, val? Però bueno, està traduït a l'espanyol, el Plantes que curen plantes, que t'explica exactament com preparar. I et parla, doncs, de totes les plantes, de com les pots fer servir per curar o per prevenir o per fer fora les plagues, va? Aleshores, el rei, la reina de totes, és les ortigues, val? Jo quan estic a l'hort treballant, quan arranco una ortiga, vull dir, jo sempre a l'hort hi vaig amb una garrafa d'aigua, amb una garrafa buida. I llavors, totes les ortigues que cullo, les vaig ficant a dintre de la garrafa, les vaig ficant a la garrafa sense l'arrel, crac-crac, de manera que, una, et canvia la visió de que és una mala herba a que és algo que tu aprofitaràs, per tant, la treus més ràpid perquè saps que trauràs un rendiment, omples la garrafa, és mig quilo per cada garrafa, mig quilo d'ortigues per una garrafa 5 litros, afegim aigua, remenem, tapem, i llavors cada dia destapem, tornem a remenar i tornem a tapar. I anar remenant, anar donant oxigen, allò fermenta, val? I aleshores, quan ha fermentat,
quan triga? Per l'olor ho sabrem?
Bueno, l'olor és espectacular.
No? Sí, no?
Mira, el té a veure amb la temperatura ambiental. Aniria més o menys entre 5 i 15 dies. El truco és quan deixa de fer bombolles, llavors ja es pot tirar. I allò ho filtrem ben filtrat, val? I llavors aquest caldo d'ortiga es posa... el podem guardar, que no li toqui la llum... el poses barrejat amb aigua, és a dir, més o menys 5 litres, pots fer 100... És a dir, per 5 litres de caldo d'ortiga podem fer uns 100 litres d'aigua, val? Per barrejar. Però jo no ho barrejo tant, vull dir, no n'hi fico tanta, n'hi fico menys. I llavors això ens serveix tant per l'aranya roja com per adob. Com? Per regar... al peu dels arbres, si tenim un arbre amb clorosis, agafes purí d'ortiga, li tires allà i aquell arbre està cantant Viva el rei durant uns quants dies. Sí, perquè el que fa, és a dir, el que estem tirant no és només el producte que porta, sinó que estem tirant microbis, microorganismes, que ens enriqueixen el terra, activen la matèria orgànica, l'humus, tot això és una manera d'alimentar el terra. I llavors, si el terra està ben alimentat, la planta estarà ben alimentat. Va?
Quines altres eines tenim?
Després tenim el sofre en pols, sense barrejar, o el coure en pols, que seria el mateix. Val? Més o menys aniríem a dir, per exemple, per la roia, el rovell, allò que ens agafa el roser, Per aquest ens serveix el coure, el sofre i el caldo bordelès. És a dir, o el coure, el sofre, o barregem el caldo bordelès, que és coure i sofre barrejat. Aleshores, pel mildiu ens serveix el caldo bordelès, el sofre i el coure. Val? Cap del carrer són productes que el que fan és assecar-nos a l'ambient una mica, assecar la planta, i llavors els fongs és més difícil que puguin sobreviure. Val? Hi ha un truco, jo no l'he empleat mai, però es veu que funciona bastant bé amb les tomaqueres.
Està ben documentat, aviam, explica.
Que és agafar un tros de fil de coure i enroscar-lo pel tronc de la tomaquera. El tronc de la tomaquera és verd, vol dir que si el tronc de la tomaquera és verd, està fent la fotosíntesi. Si està fent la fotosíntesi, vol dir que té poros i vol dir que aquell fil de coure, quan es rovelli i s'oxidi, tot aquell coure anirà a parar dins de la planta i se'ns escamparà. Conec a gent que li ha funcionat molt bé. Jo no ho he fet mai, no m'entretindré a enrotllar fil de coure. Però, bueno...
Home, si no tens moltes tomaqueres, no?
Sí. Pels fongs d'arrel, val? Pels troncs d'arrel utilitzarem tractaments preventius, perquè quan ho tenim ja tenim allà un problema. Aleshores, o hem d'anar a buscar ja el que és el producte químic, o si no, el que a mi m'ha funcionat molt bé és la cua de cavall. La cua de cavall, vas a una riera, agafes cua de cavall i aleshores et prepares
una infusió.
O amb infusió, val? O si no, com amb l'ortiga, la fas fermentar. Aleshores la fiques amb aigua, la fas... L'aigua sobretot ha de ser de pluja o de pou, i aleshores aquesta aigua, tu fiques la cua de cavall a dintre i cada dia vas remenant fins que queda podrida. I la cua de cavall, jo l'he utilitzat, per exemple, amb gespes d'aquestes que són molt exigents i que comencen a sortir bolets, que a vegades surten tires a la cua de cavall i no queda ningú.
Jo sabia que era drenant la cua de cavall. No sabia que tingués aquestes altres propietats.
A veure, la cua de cavall, què passa? És una planta que viu a les rieres. Si viu a les rieres i a la riera no es mor, és que aquesta planta té algú a dintre que fa que no es podreixi. I aquest algú és el sílice. Sílice. El sílice és el que forma les parets cel·lulars de les cèl·lules. Val? Si tu una cèl·lula la tens alimentada amb sílice, té molt de sílice, aquella cèl·lula protegeix l'entrada dels virus a dintre i les bactèries. Per tant, és més resistent. El sílice, val? Sílice, llavors ja ho acabem de recargolar d'una cosa que n'hem parlat mil vegades, de l'àcido acetil salicílico. Salicílico.
El de l'aspirina.
Ve de sílice, vale? I de què ve també? Salicílico sauce. El sauce llorón, que és un arbre que viu a les rieres i que l'escorça i la fulla d'aquests arbres és molt rica en sílice. Per tant, tots aquests productes, les fulles de... Si tenim problemes de podrició d'una arrel, ostres, si tenim un compost, per exemple, fet a base de fulles de salze o d'escorça de salze, allò ens enfortirà aquella planta i farà que no li afecti tant la podridura d'arrel. I l'altra, que també ja és una altra que és boníssima, és la fulla de palmera. La fulla de palmera triturada, passada per una trituradora, i aleshores aquell compost que ens ha quedat el posem en l'hort per encoixinar tot el que són les verdures, i allà no tindrem ni un fong, perquè allò és sílice pur. Sílice pur. Les màquines que fem servir per tallar palmeres, després de tallar la palmera l'has de netejar molt bé, perquè si no el sílice aquest te la crema de dintre. Aleshores, aquest sílice és el que aprofitem per poder prevenir les malalties aquestes, val? Aleshores, aniríem una mica, perquè no se'ns faci tard, a les plagues més comunes, que llavors tenim el pugó.
El rei.
El rei, exacte.
Com anem aquest any de pugons?
De pugons? Bueno, ara comença, perquè com que més o menys ha fet fresqueta, entre cometes, depèn del dia, s'ha anat de controlant, però ara comença el ball de bastons, val? Aleshores, pel pugó hi ha una cosa que ens va molt bé, que és el palitre. Al palitre hi ha una... Aquí anant a Sant Martí, a la Rovira Roja, hi ha un lloc que en diuen la Curva del Palitre, perquè el palitre és una margarita. I abans, a la Llacuna, hi havia les fàbriques de palitre. El palitre és una margarita que, amb el seu tractament corresponent, el podem fer servir per ensofetar, per tirar, per matar les plagues. Val? El palitre, ben tractat i allò ben passat per un laboratori, és el que feia el DDT. Val? Vol dir que anem al tanto, el que deies, d'anar ben protegits, perquè encara que siguin naturals, moltes vegades no ho són tant. Aquesta curva que és allà al pont dels Sogues, que es diu la Curva del Palitre, allà baix hi havia una fàbrica de palitre. És més, una vegada netejant un marge d'allà, ens van sortir unes caixes de palitre de la fàbrica, que hi havia allà unes caixes, però fetes malbé ja. I aleshores, doncs, la llavor que se'ls hi escampava, doncs es va escampar per aquella curva, i si mai es va al palitre, jo vaig allà a la curva aquella, el cullo. Faig una infusió i llavors allò ho aplico. Després hi ha una altra cosa, el sabó potàssic o sabó negre. Funciona bastant bé, val? El que passa que hem de ficar la dosi adequada. El sabó potàssic, n'hi ha un d'una casa d'un supermercat que hi ha per aquí, que en diuen sabó negre, i amb un euro i mig tens un pot de quilo. Normalment és que una cullerada supera per cada litre d'aigua. Després tenim la rotenona i després també tenim el... com es diu? El que surt de les mèlies, vale? De l'arbre del nim, l'oli de nim, i aquí ja podríem anar buscant. Amb tot això hi ha molta informació, val? A internet, i que abans de comprar una cosa es poden provar aquestes coses.
Moltes gràcies, Ton Vilarrúbies, per haver-nos parlat avui d'aquests tractaments fitosanitaris i de la prevenció. Ens retrobem en 15 dies.
Vale.
Adéu, cuida't.
Adéu.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys.